Mèdia. Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia. Sant Cugat tindrà carnaval, però amb gairebé la meitat del pressupost que l'any passat. La partida, molt retallada per l'Ajuntament com a conseqüència del dèficit, permetrà mantenir les activitats principals de la celebració, com els cercatasques, el ball de gitanes i el concurs de comparses, però es notaran alguns elements i propostes. L'organització espera que es tracti d'una mesura transitòria i demana a l'Ajuntament que cregui en el carnaval com una activitat de ciutat, amb dues dècades d'història i amb la seva traducció real en la partida econòmica assignada. L'equip de govern va anunciar que els milions de dèficit comportarien retallada i, a més, a l'espera de la seva concreció, la mesura s'està fent notar. És el cas del Carnaval, que enguany se celebra del 8 al 14 de febrer, però gairebé amb la meitat de recursos econòmics per part de l'Ajuntament, ha concretat a Cugat Mèdia el membre de la comissió organitzadora, Arnau Marimon.
Hi ha un pressupost molt ajustat i aquest any s'ha retallat un munt, gairebé a la meitat. Aleshores, la comissió està fent tot el que pot per intentar mantenir una festa que fa vora 20 anys que anem treballant i que anem millorant, i per no perdre cap de les coses o intentar mantenir al màxim tot el que hem anat fent durant aquests anys, tot i que, evidentment, no podrà ser de forma normal, degut a que fa falta molt més pressupost del que tenim.
Si bé l'any passat les celebracions van comptar amb uns 50.000 euros, enguany en seran uns 30.000. Hem d'escoltar ara tot seguit la valoració que n'ha fet de tot plegat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que ha confirmat aquesta disminució de pressupost que l'Ajuntament diu ha fet a contracor a causa de la situació de les arques municipals.
El pressupost és el que hi ha, és a dir, i les partides estan ubicades on estan ubicades. I realment doncs estem donant compte que no es pot donar tota l'esplendor que hi havia hagut amb l'any anterior. Bé, esperem que en els pròxims anys puguem recuperar, si a nivell econòmic ho pot acceptar, doncs una miqueta, mica en mica, tornar a recuperar allò que teníem.
I no serà el Carnaval l'únic afectat per les tisores en termes pressupostaris, perquè les festes de Sant Antoni Abat, que se celebren el 20 i 21 de gener, es queden enguany sense el mercat de traginers i tindran una versió reduïda de la Festa dels Foguerons. La disminució de la subvenció municipal, a causa, com dèiem, del dèficit, ha condicionat el disseny de la festa. Com a alternativa, la cercavila dels Foguerons continuarà més enllà de la plaça de Barcelona i acabarà a la Unió, on, en lloc de la botifarrada, se serviran entrepans freds. La resta de programació, així com la missa de Sant Antoni del 17 de gener, es faran amb normalitat. Enguany el banderer serà l'entitat sardanista que va recollint més reconeixements coincidint amb la capitalitat de la sardana de la nostra ciutat. Però anem a la problemàtica. La secretària de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, Rosa Díaz, ha lamentat a Cugat Mèdia que la situació financera de l'Ajuntament hagi afectat el desenvolupament d'aquesta tradició local enguany amb una subvenció de 12.500 euros. L'any passat la subvenció va ser de 35.700.
Que els Foguerons han quedat limitats a la cercavila, que ja la feien cada any, amb els diables i el Sant Antoni a dalt del carro. Això igual, però en lloc d'acabar a la plaça Barcelona i fer la gran festa allà, farem l'acabament a la Unió perquè no ho podem fer a la plaça Barcelona perquè no ens arriba el pressupost per fer-ho allà. Llavors, ho farem a la Unió.
Un fet que ha confirmat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que ha matisat que l'alta subvenció de l'any passat es devia a la celebració dels 150 anys de la festa i que el 2022 ja venien d'una ajuda municipal de 25.000 euros. Amb els números sobre la taula, Escamilla ha explicat que les retallades en les propostes de cultura popular i tradicional aniran donant-se al llarg d'aquest 2024 i que la voluntat serà sempre preservar l'essència de l'activitat i eliminar el que no sigui imprescindible. La regidora ha agraït a les entitats de les festes de Sant Antoni haver-se esforçat tant malgrat el context econòmic, però ha advertit que les propostes culturals de carrer, com també ha passat amb el Carnaval, no lluiran com en anys anteriors.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I no deixem de parlar de Sant Antoni. Ara ho fem per dir que l'Ajuntament ha adaptat i revisat, amb la col·laboració de les entitats animalistes, el recorregut de la Rua dels Tres Tombs, que tindrà lloc el 21 de gener. L'objectiu és incorporar millores per reduir els incidents i maximitzar el benestar dels animals. Després de dues reunions amb els col·lectius animalistes, s'han pres diverses mesures, com no llançar caramels, elevar i allunyar els equips de so, reforçar la distància de seguretat entre públic i animals i assegurar amb gomes de protecció els punts més proclius a les relliscades. Per la plataforma animalista de Sant Cugat, aquestes adaptacions no satisfan les demandes, ja que ells advoquen per una festa sense presència animal. En una entrevista amb Cugat Mèdia, lamenten que el protocol de benestar animal de la Federació Catalana dels Tres Tombs no inclogui el règim sancionador. Ho ha dit la membre de l'entitat, Laura Martí.
Hi ha un règim sancionador intern de la federació, però que al cap i a la fi aquest règim sancionador no... Com t'ho dic, no és vinculant. Al final el que és vinculant és el codi penal i si hi ha una situació de maltractament animal que es pugui denunciar de forma penal és el que serveix. Però aquest protocol, per tant, de benestar animal, a efectes pràctics no té conseqüències si s'incompleix.
Segons Laura Martí, el mateix Ajuntament va admetre en l'última trobada que el protocol té una difícil aplicació en termes sancionadors a l'hora de detectar, com deia, alguna incidència. Per Martí, aquesta situació no ajuda gaire a la lluita dels animalistes, per molt que cada any es facin trobades amb l'Ajuntament per dignificar la rua en l'àmbit del respecte animal. La PAS ha fet arribar a l'Ajuntament els detalls de l'informe que l'any passat va fer la rua. El document detalla poca habilitat dels conductors dels carruatges, conductes reprovables d'alguns assistents i es recomana que els conductors no beguin alcohol a l'esmorzar de pagès. Segons la regidora de Benestar Animal, Carme Ardit, el recorregut ha estat dissenyat per fer possible el manteniment d'aquesta festa tradicional lligada al passat agrícola i ramader de Sant Cugat amb el benestar animal.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I per tancar aquesta crònica cultural que estem fent, parlant del Carnaval, de Sant Antoni Abat, parlem ara del Teatre Auditori, perquè el dramaturg i actor Alberto San Juan visita el Molta Comèdia per promocionar el seu monòleg Macho Grita, que portarà avui a l'equipament municipal. L'espectacle de l'actor pretén explicar l'evolució del poder a Espanya a través d'un personatge mític com és Don Juan. Amb aquesta figura, el dramaturg inicia un viatge històric que comença el 1492 amb l'expulsió dels jueus, passant pel Siglo de Oro, la Guerra Civil i el masclisme, declarat i elogiat per amplis sectors de la societat. Aquesta entrevista la podeu escoltar ja a Cugat Mèdia, de la mà del nostre company Eduard Jané.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
I repassem altres temes d'interès. Sant Cugat podrà limitar a partir de febrer el preu del lloguer, una vegada el Ministeri d'Habitatge aprovi la declaració de zones tenses i l'índex de preus de referència dels lloguers que s'hauran d'aplicar. La ciutat és un dels 140 municipis del país assenyalats per la Generalitat com mercat tens, fet que permetrà fer efectiva aquesta contenció de les rendes. En concret, el lloguer dels nous contractes en zones tenses no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys després de l'actualització anual. I si es tracta d'habitatges d'un gran tenidor, que seria la persona física o jurídica, amb almenys 5 immobles urbans d'ús residencial, el preu del lloguer tampoc no podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I acabem parlant d'un dels temes destacats de la setmana, el parquet econòmic, perquè la conferència dels dirigents de Grífols amb els inversors no ha servit per continuar la recuperació del valor de les accions, sinó tot el contrari. Si aquest dimecres la companyia va aconseguir recuperar terreny amb les pèrdues del 26% del dimarts, amb una recuperació del 12%, hem de dir que aquest dijous a la tarda les accions s'han tornat a desplomar al voltant del 14% fins rondar els 10 euros. El descens s'ha accelerat al voltant de 3:45 de la tarda, instants abans de finalitzar la trucada entre l'empresa i els inversors. I amb aquesta informació posem el punt final a aquest espai informatiu. Gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí. El meu nom, Sílvia González. Més informació, com sempre, a www.cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Infopodcast, la cultura a Sant Cugat.
A l'Infopodcast d'avui tornem al passat per recuperar la música que s'escoltava en època medieval de la mà del cant de la Sibil·la, que es va poder viure en directe fa uns dies al monestir, a finals de desembre, a mans de l'Ensemble Contratemps i el cor format pel Cor Infantil Sant Cugat i el Cor Eclepta. I així va sonar. El cant de la Sibil·la en realitat és un cant litúrgic medieval que es cantava abans de la missa del gall, la nit de Nadal, i que va guanyar popularitat al llarg de l'edat mitjana arreu del sud d'Europa. Aquest cant, que és una profecia sobre la fi del món, es va anar perdent amb el pas dels anys, a excepció de Mallorca i l'Alguer. Qui millor que l'entitat Col·lectiu de Música Antiga de Sant Cugat, que va néixer amb el propòsit de recuperar i apropar al públic la música interpretada amb criteris històrics per recuperar el cant de la Sibil·la. De fet, aquest va ser un dels seus objectius que van motivar la seva creació el 2019 a Sant Cugat, a part de voler posar en relleu el patrimoni històric i musical del municipi. Recordem que el cant de la Sibil·la és un dels pilars fonamentals del patrimoni històric del país. Ho explica, de fet, el membre de Contratemps, Jorge Juan Morata.
I dins de la recuperació del patrimoni, un dels pilars fonamentals era recuperar el cant de la Sibil·la, que és com un drama litúrgic que és molt representatiu, diguem-ne, de Catalunya i de tot el Mediterrani, que després es va estendre per tota Europa. Des de l'any 2020, una cosa així, vam aconseguir retomar-lo i aquesta seria la quarta vegada que podem realitzar-lo.
Aquesta setmana, Cugat Mèdia hem publicat un ampli reportatge sobre aquest cant de la Sibil·la, signat pel company César Martínez, amb imatges del directe del monestir i també amb moments d'alguns assajos i entrevista amb alguns músics, com el director musical del muntatge i membre de Contratemps, Jorge Juan Morata.
Nosaltres som músics de carrera, tots, diguem-ne, i som especialistes en intervenció en criteris històrics. Hem estudiat tractats de com es realitzava la música en l'època, però intentem apropar-la avui en dia a lo que és la cultura d'avui en dia.
Com ara en aquest cant de la Sibil·la, on han incorporat en alguns moments ritmes de reggaeton a la percussió i que contrasta amb la utilització, per exemple, d'instruments que ara en són totalment desconeguts, però que s'utilitzaven en època medieval, com ara la fíbula. Ho explica la Lixania Fernández.
És un instrument de cuerda frotada. Cuerda frotada significa perquè s'utilitza... Estos instrumentos son muy básicos, construidos, no se parecen para nada a los instrumentos modernos. Tienen algunos trastes, como pudiera ser semejante a lo que sería la guitarra moderna. Las cuerdas, como hemos dicho, son de tripa de animal. Las de hoy en día, violines, violonchelos que conocemos, por ejemplo, son de metal. Y la construcción es realmente muy, muy básica. Servía normalmente, la función que tenía ese instrumento era para hacer algunas melodías y sobre todo hacer bordones, que eran notas... Bueno, esto... que eran notas largas y encima se podía hacer un canto, servía, tenía función de melódico y además de acompañamiento.
Si vols veure la fíbula, l'instrument que ara ens explicava la Lixania, entra a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de la xarxa i Ràdio Sant Cugat.
Kanakai Avui hem començat la cruïlla cultural de Sant Cugat amb el nou disc de Peccata Mundi, Terram Nexum. Ara m'explicaran ells mateixos de primera mà per què aquest nom. Són els santcugatencs que han recuperat la música de la seva vida, la tradicional i popular, d'allà on són, per donar forma a aquest disc, el segon treball, com dèiem, de Peccata Mundi. La peculiaritat és que ells dos són de terres llunyanes entre si i, a priori, musicalment, molt diferents. Ara ens explicaran que segurament no, i si no, ells ho han posat a prova. Japó i Aragó. Però la música no té distàncies, i el que faré ara és presentar-los perquè tinc moltes ganes que ells mateixos m'expliquin de primera mà la seva música. Xavier Gonzalvo, què tal?
Bon dia, Jessica.
Molt bon dia. I Fumi Ono.
Bon dia, Jessica.
Què tal? Com esteu?
Bé, doncs, bé. Estem bé, estem bé, molt contents. Estem molt contents realment perquè el treball que hem fet ens ha satisfet molt. El resultat fins i tot ens ha sorprès en el sentit de que ja sabíem que ens agradaven els nostres propis temes, però l'expectativa ha estat, era, no era gaire, no sé com explicar-lo, ho vam fer perquè és un capritxi molt personal, aquesta mena de gravació de música popular de les nostres terres, però el resultat ha estat extraordinari, almenys satisfactori per nosaltres, estem molt, molt contents.
La història del vostre projecte és un tema de capricis, no? Vau començar per Bach, el primer... Sí. El primer disc, que de primeres, no, hem fet uns arranjaments amb mandolina i piano,
De fet, és que...
Inspirats en Bach.
Sí, la col·laboració entre la Fumier i jo, amb piano i mandolina, va començar perquè ens agradava tocar i trencar coses, diguéssim, fer pecates, no havia cap objectiu, ni de fer Bach, ni de fer música popular, però clar, les coses surten naturalment, i el primer pols el va guanyar Bach, perquè el va portar a la Fumier, sí. I sense...
A tu t'agrada molt.
Sí, molt. Clar,
i sense adornar-nos, de cop i volta es van trobar que tenien gairebé un repertori sencer només de trossets de peces de Johann Sebastian.
D'improvisacions, d'agafar
bueno,
tu la mandolina...
Sí, va començar per aquí, i després vam... vamos a gravar-la, va. I al final, doncs, de fet, és que el projecte comença el 2015, sense cap mena de pretensió, i el 2019 ens vam adonar que tenien 15 peces de Johann Sebastian Bach. Digo, hòstia, això ho hem de solucionar. Sí, vamos a gravar-lo. I aquí comença de debò, d'alguna manera, el projecte Peccata Mundi com és ara, no? Però no vol dir que fem música de Bach, perquè també el Bach Session, que és el primer disc que va sortir el 21, ja apareixen dos bonus tracks que marquen el que seria el Terram Nexum, està el Cant dels Ocells i Chinsagun Ohana, que és una peça de Okinawa preciosa. I bueno, i aquest, el Terram Nexum, marca d'alguna manera l'origen, no només d'on hem nascut i on vivim, que és la Catalunya és la terra que ens acull, i per això és la tercera peça del puzzle, sinó que també és el nostre origen musical. Jo vaig començar música tradicional i aquestes peces que s'han seleccionat aquí, algunes d'elles, la manera de seleccionar-les, d'escollir el repertori, no ha estat realment una qüestió d'interès. Simplement l'única cosa és que estaven allà...
Forma part de la banda sonora de la teva vida.
Estava allà al fons del sac de la memòria i doncs aquesta m'agrada. Una mica Fumi, sembla que també, veritat, les peces del Japó van aparèixer soles, no?
Sí. Claro, es como llevar dentro, ¿no?, de mí. Entonces, para mí, hacer otro, como reconstruir la pieza que ya desde hace mucho tiempo estaba dentro, a mí, no sé, resultó un trabajo muy agradable y interesante.
Per exemple, aquest tema amb el que hem començat, Kokiriko,
sí,
que és una cançó molt antiga, japonesa.
Muy, porque se considera que la canción más antigua de Japón. Y aparece su nombre en documento del siglo XVIII, por ahí, creo. Y incluso estaba dentro del tiempo, estaba desaparecida. Pero en un pueblo en montaña, y ellos seguían cantando cada festival. Y gracias a eso, hoy en día pudimos recuperar esa canción.
Es va transmetre de forma oral.
Sí, 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 oral, totalmente. Sí. No,
realment com tota la música tradicional, Si ens ha arribat a nosaltres és sempre una transmissió oral que té un encanteri fantàstic en el sentit de que ves tu a saber com era la primera versió com arriba a l'última.
I el que heu fet amb aquesta arrel, amb aquesta cançó que tu portes al grup? com l'heu arranjat, com, què l'heu fet, què l'heu canviat?
Bueno, és l'efecte mitjó, no? L'agafes, fiques la mà...
Ah, com canvia?
Sí, metes la mà al calcetín i li das la vuelta.
Lo que pasa es que canción japonesa es un poco diferente, porque originalmente no lleva armonía, concepto de armonía. Entonces, para poner... como rearmonizar, es para mí un trabajo muy difícil, porque hay que tener mucho cuidado, porque si haces con manera muy occidentalizada, no occidental, no suena bien, ¿vale? Pero... entonces tenía que buscar un punto que, y eso me costó mucho.
¿Y has enseñado a algú de la teva família o a algún amic?
Ah, sí.
¿Aquestes cançons?
Sí, 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 sí. Gràcies, hoy en día, gracias a internet, ellos también pueden escuchar.
¿Y la... qué t'han dit?
Pues mira, la seva germana va escoltar la peça que hem escoltat ara mateix, Kokiriko, i dice, ui, yo no sabía que cantabas tan bien, porque la seva veu sembla que pensava que era ella mateixa.
Sí, ella dice que estoy cantando yo. No, no, soy yo. Dice, no, no, es mi voz.
Es veia com molt reflectida, sí, sí. No? En la cançó. Mm-hmm. Ara tenim el Rossinyol, que aquesta toca tu.
Sí, mira, escollir les peces catalanes, per una part, ha estat molt complicat, perquè primer perquè jo no tinc els coneixements de música tradicional catalana suficients com per decidir, ostres, aquesta és la que representa... no, l'hem escollit simplement per capritxi, el que t'he dit abans. El Rossinyol és una melodia meravellosa. Encara que estigui molt, diguéssim, molt tocada, és molt coneguda, arriba al cor. I de fet, si no l'haguéssim fet ni la Joan Baez, ni el Serrat, ni el Molló, ni... és un gran exemple de lo meravellós que pot ser una melodia tradicional portada a certs camps, no? Nosaltres hem volgut precisament ressaltar la part més melòdica del Rossinyol i donar una miqueta un passet més enllà, jugant en certes coses, però no hem volgut extendre massa, és una peça molt curteta la que hem fet, I després de les altres peces catalanes, realment, en el disc només està després una selecció del llibre vermell de Montserrat, perquè també la música antiga té un encanteri també molt, molt, molt interessant. Sembla com que quedessin coses per fer, perquè és molt primitiva, però alhora t'estan dient com se sentia la gent en aquella època, i això és màgic.
Mira, anem a posar-la en primer pla. Què t'inspirava, què et deia, què et diu aquest tema, què us diu?
Bé, mira, els concerts, jo sóc bastant pallasso i explico bromes i tal, no? Realment, la selecció que apareix al llibre vermell de Montserrat, que són 10 peces medievals, en realitat són antipecates, perquè aquí les van plasmar els monjos perquè els pelegrins que arriben a Montserrat no es deixessin portar per la relaxació. O sigui, no, si voleu cantar i voleu ballar, heu de fer-ho així, d'aquesta manera. I no tenteu la cosa, perquè, clar, un es relaxa quan arriba ja cansadíssim de tanta penitència i tantes coses, que la relaxació una cosa porta a l'altra. I aquí, una vegada et relaxes, els pecats s'entren per tot arreu. I aquí els monjos van marcar. No, i a mi fa molta gràcia perquè diu, i si ens hagués arribat la versió que era de Bofo i en els peregrins quan arribaven a Montserrat, quan es relaxaven? Digo, hosti, això és molt interessant. I d'una altra banda, nosaltres hem volgut fer un pecata dels antipecates, no? Diguéssim, és la suite compensatòria del llibre de Montserrat.
En el fons sou uns pecadors.
Som pecadors, som pecadors. Musicalment som molt pecadors i ens agrada molt ser pecadors.
Us heu atrevit amb... De fet, és una qüestió d'atreviment, no? Bueno. D'agafar un tema que
sí,
està...
No tenir vergonya, molt... Segons és la vergonya.
Sí, sí. I donar-li, i jugar.
Sí, por eso somos pecadores. ¿No?
Sí, sí, claro, sí, sí, sí. I la gran pecadora musical, sobretot, és la Fumie, que és... Ella és compositora de formació i, clar, jugar amb aquestes coses ella es diverteix aquí. Ni televisió, ni internet, ni nada. Ja le dones un piano i...
Sí, és veritat, jo no veu televisió.
Fumie, tu vas estudiar al Japó composició...
Sí.
Musical, sí. I després, de fet, has fet gires mundials amb artistes de renom. Espera, que vaig a... Kitaro. Kitaro. Sí. És que sempre li dic Kitaro. No, és Kitaro.
Sí, està
bé. De fet, i també has fet temes teus propis i has compost per bandes sonores.
Sí, trabajaba para medio de comunicación, pero... Por culpa de Kitaro, jo me llegué a España.
Ah, per culpa d'ell? Et sí. Vas quedar a Espanya?
Sí, porque por la primera vez yo vine a España por su gira. Uh-huh. Y tocamos en Palau Sant Jordi un día en Barcelona. Y yo quería hacer turismo en Barcelona porque quería ver
Sagrada Familia.
Pero no tuvimos tiempo porque teníamos que continuar gira y uh-huh. Entonces... Porque cuando termine gira, ¿sabes? Voy a volver a Barcelona, yo pensé. Y volví. Y así...
Y te enamoraste.
Sí, me quedé.
És una fantàstica història, que, per qui no conegui Kitaro, és un dels iniciadors del New Age, no? Sí. És un dels grans coneguts a nivell mundial. I et vas quedar aquí i la teva trajectòria va continuar musical...
No.
Durante, a nivel musical,
mi sensación es que, okay, ya he hecho, yo he divertido mucho con la música, como trabajo, ¿no? Y ya me quedo aquí y voy a formar mi familia, algo así. ¿Eh? Y yo no continuaba música, pero el destino no me perdonó. Ah. Y otra vez volví.
Y soy una mica culpable, porque a mí me semblaba un desperdicio, un talent como la Fumie, que es que de esa casa a la cova, pues no, mira. Bueno, van començar... jugant a això, perquè ens diverteix tots dos molt el treballar amb la música, però al final he estat jo el que vaig dir això no us puc quedar a la cova. Vinga, fora.
De fet, el fet de trencar una miqueta temes i donar-li una altra versió, ja ho vau fer en un projecte que compartíeu, si no recordo, Beautiful Laundry.
Sí, My Beautiful Laundry, sí, sí. Sí,
sí, sí. Memòria, ¿qué memòria tienes?
Que fèieu, agafàveu els temes i li donàveu, sí, sí, li canviàveu el gènere.
Sí, sí, sí. Moltes vegades sí, era el gènere sense el que canviava. Sí, sí, era... Bueno, d'alguna manera, no ens havíem plantejat la comparació mai, però sí, realment és el mateix. Sí.
Continuem amb més temes. Posem el número 5, que aquest et toca a tu.
Va.
La jota forma part dels teus orígens.
Bé, sí, perquè jo soc un català que va néixer a Saragossa, sí, però realment jo amb la jota he tingut molt, molt poca relació. Molt poca relació. No m'ha agradat mai. És una cosa que em recordava la meva infantesa a la ràdio i que això dels cantaires amb la vena inflada i tot això, doncs no va amb mi, no? La meva vessant amb la música tradicional era tot excepte la jota. Ara bé, aquesta peça que està sonant surt amb uns dels cançoners de la província de Saragossa, d'un poblet que es diu Daroca, medieval, molt recomanable la visita, i també estava al fons de la meva memòria. Més que buscar el cançoner coses que ens agradessin, és que aquestes ja l'havíem tocat quan jo era jovenet. Jo era jovenet i ja s'havia tocat.
L'havies tocat en els
sí,
teus grups?
Jo quan començava, als 16, 17, 18 anys, ja començava a tocar una mica la mandolina, i teníem un grup de folk a Saragossa i ens van dedicar a fer un folk progressiu, li deien aleshores, era modernet, però agafaven aquestes peces i també les reharmonitzaven.
Cornamusa era?
Sí, aquell grup era Cornamusa, que va, en realitat va durar 15 anys. Jo només vaig estar els 5 primers, però és un grup mític de la música tradicional de l'Aragó.
Males Hierbes també...
Això ja no és folclore, eh? Aquí ja això ja era pop rock. Aquí vaig col·laborar amb un dels germans Auseron, que el germà jove vivia a Saragossa i ell també tenia el seu grupet i vam estar allà treballant junts 3 o 4 anys també.
I ja després aquí a Sant Cugat, sí. Xavier Val...
Quan arribo a Saragossa, quan arribo de... quan em torno català, resulta que aquí jo no conec a cap músic i digo, l'única manera de fer música és fer-la sol. I em vaig fer, diguéssim, cantautor. Però l'espírit meu mai ha estat de cantautor, realment, eh? Sempre ha estat de banda. Però, bueno, vaig estar uns anys, vaig fer un repertori i vaig intentar donar la sortida i, evidentment, vaig fracassar.
El nom de Terram Nexum. Mm. Per què?
Això sóc jo. Terram Nexum és connexió amb la Terra. I tenia aquestes dues vessants que t'explicava abans. Una és el nostre origen particular de naixement, el Japó, l'Aragó i l'arrelament a Catalunya. I per una altra banda, el musical, perquè també tots dos van començar el nostre inici i hi havia molta música del nostre entorn en aquell moment. I la memòria se queda, no? Per això el connexió amb la Terra, Terram Nexum. Lo del llatí ens feia gràcia perquè Peccata Mundi també és llatí, no? I queda com més... Más intel·lectual.
I ara de Saragossa tornem al Japó.
Vinga.
Un tema molt íntim.
Tranquilo, ¿no?
Explica'ns.
Sí, esta canción se llama Shimauta. Shimauta significa la canción de Isra. Isra se refiere a Okinawa. ¿A ti te suena una isla Okinawa? Es una isla pequeñita del sur de Japón. Y hoy en día se conoce como isla de longevo. Allí vive mucha gente muy mayor porque tiene... esperanza de vida larga, porque la vida de allí es muy tranquila, ¿no? Y ya como la música se nota, ¿no? Es un ambiente muy tranquila cerca de la naturaleza. Lo que pasa es que allí en la época de guerra, Segunda Guerra, se convirtió en el campo de batalla y tiene una historia muy trágica. Y el autor de esta canción, al enterarse de la historia, compuso una canción y suena como música tradicional, pero en realidad no es música original, pero el autor utiliza escala musical autóctona de la isla, por eso suena música tradicional.
O sea, que es música...
Sí, actual, en realidad.
Actual, sí, pero de Okinawa.
Sí,
sí,
utilizan su escala de allí, ¿no? Y a mí me llamó atención porque, no sé, a mí me transmite ese deseo para paz, ¿no? Y quería hacer un cambio sobre esta canción, de esta canción, y hemos grabado.
Ah, t'has de dir que a mi em va enganyar, perquè jo vaig teníem l'arranjament fet i jo convençut de que era música tradicional del Japó. I després, buscant informació sobre la peça a internet, me n'adono de que era del... Com es diu?
Miyazawa,
sí. Però realment sona música popular. És meravellosa.
Tu has anat descobrint també temes tradicionals del Japó i quina impressió et dona... O sigui, haguessis d'explicar quins punts de connexió i quins punts de llunyania?
La connexió és el que té tota la música tradicional. És aquest encanteri de, per una banda, la música entra fàcil, perquè entra molt fàcil tota la música tradicional, és molt fàcil d'assolir, per això és popular, es diu popular precisament per això, perquè la gent de seguida la coneix i de seguida la comparteix. D'una altra banda, cada poble, cada nació té unes característiques musicals, ja no només culturals, sinó exclusivament musicals, molt particulars, unes més complicades, unes no tant, i sobretot la curiositat que provoca allí, i com és que han arribat a aquesta conclusió, simplement perquè viuen allà. Clar, Europa evoluciona d'una manera, tota la música europea evoluciona, encara que hi ha diferències entre la música pot ser de Noruega, Alemanya, Itàlia o Espanya, realment el fons és el mateix, i la comunicació entre europeus era molt més rica als reis, sobretot, que era la cultura de los reyes, y la sobretot la classe alta és la que més compartia l'intercanvi cultural, perquè el poble no viatjava, viatjaven ells, no? I s'emportaven el músic de capçalera, etcètera, etcètera, i aquí tens els Bach, tens el Händel, tens tota aquesta gent, però ells també sí que xuclaven de la música popular. En canvi, no saps exactament com és la història, per exemple, a Indonèsia, a Xina o al Japó. Evolucionen d'una manera diferent. I, evidentment, els trets que surten d'aquí, sobretot el músic que té les orelles obertes, li crida molt l'atenció, que provoca molta curiositat, no? I aquestes escales que té, per exemple, la música d'Okinawa és molt primitiva, per una banda, però alhora crea una sensació de tranquil·litat i de pau meravellosa.
Funcionen. I en el teu cas, quins punts has trobat de connexió amb la música, amb el llibre vermell, per exemple, i amb aquest, per exemple, amb aquest tema d'Okinawa?
Ah!
Has trobat alguna
connexió entre...
Sí.
Uf!
La senzillesa, pot ser, no? Que
bueno,
és més senzill.
Bueno, puede ser, como... Sí.
La música medieval està, entre cometes, diguéssim així, està, és una música que està sense fer. Està començant, i a partir d'aquí és quan explota tota l'evolució i ens arriben els músics moderns.
Mm-hmm. Posem l'últim tema d'aquest disc, Un dia en les carreres. Sortim.
Sí, té una història, això, ara t'ho explico, ara.
Tota aquesta gent, sou vosaltres,
sí,
o més convidats?
Doncs
sou vosaltres això, repetits?
Mira, si som nosaltres repetits, però no havia pretensió. El que passa és que l'amic Alberto Pérez, el que ens ha gravat a Sol de Sants Estudis, per cert, un estudi increïble amb un piano meravellós.
Que ja vau gravar el primer,
sí,
no, allà?
Sí, de fet, sí. Aquest home té un Grammy latino, com productor. Doncs aleshores vam dir que volíem ficar unes veus, en principi dos, que són les que fem en directe, però ell diu, no, vamos a doblar, ara per aquí, ara per allà, i ara posem unes palmes, i ara un bombo, i ara... I va anar creixent allò...
És una festa.
Sí, una festa.
Una festa, sí, sí. D'un dia en les carreres.
Sí,
explica'ns,
sí,
això.
La peça original es diu Corrides de pollos de Tauste. Explico. Sí, sí, això és un poble de les Cinco Villas de l'Aragó, on a les curses populars, en realitat els que corren no són els pollos, sinó els mossos, i el premi, antigament el premi era 3 pollastres al primer, 2 pollastres al segon, 1 pollastre al tercer, i a l'últim es portava una ceba per plorar.
Ah, ostres, molt bona.
Això pues, diu... Ara bé, ens fa gràcia el nom, i el que... Anaven a posar-li, per exemple, Bailando con pollos, però com el Kevin Costner no ens agrada, i ens agrada molt més els germans Marx, s'han posat un dia a les carreres.
Bailando con pollos. Molt bé. Aquest és l'últim tema, és el tema número 11. No sé si l'heu decidit així, l'ordre, per alguna raó, explica...
No, perquè acaba com festa, eh? El final és perquè acaba com una festa.
Doncs nosaltres acabarem per on comença el disc, amb... una cançó infantil.
Sí, sí, sí.
Explícala, explícala.
Sí, es una canción realmente para rifar, ¿no?
Rifar, sí.
Si los niños antes no tenían ningún juguete ni nada, entonces hacían cosas, jugaban cosas muy sencillas, ¿no? Y cantando esta canción hacía rifa, ¿vale? Y lo que quería yo expresar es que en canción infantil en Occidente, o sea, ambiente es como muy agradable, feliz, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí,
¿no? Pero no sé por qué en Japón la canción infantil suele sonar un poco, ¿cómo diría yo?
¿Estridentes?
No.
Sí,
no,
un poco como casi como jola, ¿sabes? Triste. Como te da como una, te deja un poco enigma, ¿sabes? Algo como miedo incluso.
Ah.
Por ejemplo, los animales que aparecen en la canción infantil, aquí sería ovejita, ¿no? Conejito, pajarito, pero en Japón no, aparece ratón y tortuga, grulla.
La chica del pozo.
Sí, y además la letra tampoco no te dicen cosas claramente, te dejan como algo enigma, ¿sabes? Entonces, una sensación extraña entre miedo y... no sé, com...
intranquilitat.
Sí, eso. Eso quería hacer con esa música.
Doncs ens quedem amb aquest tema, Zui Zui.
Sí.
Fumi o no?
Sí.
Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat i portar-nos el vostre últim pecat musical, Xavier Gonzalvo. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Un plaer, Jessica.
Un plaer, com sempre. I fins al proper. Per cert, el tercer, què? Què fareu? Què teniu al cap? Amb què esteu jugant?
Sí, coses n'hi ha, eh? Fumí diu que le vol dir músiques difícils, però a mi em fa molta por.
Em
fa molta por.
Ens quedem amb aquesta música infantil tradicional del Japó.
Sant Cugat. Cugat Mèdia. Continguts en xarxa.
Un estudi realitzat a l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l'IBE Sant Pau, suggereix que certs microARNs, petites molècules d'ARN, poden ser útils com a biomarcadors no invasius per al diagnòstic precoç de la metàstasi ganglionar en pacients amb càncer de mama en etapes primerenques. Per parlar-ne, tenim el doctor Agustí Bernades, cap del grup de recerca en oncologia clínica de l'IBE Sant Pau i cap del servei d'oncologia mèdica del mateix hospital. Benvingut.
Hola.
Com han arribat a aquesta conclusió? Una mica com ha sigut l'estudi i la conclusió a la qual han arribat.
Va. Bueno, en primer lloc, gràcies per la... per l'entrevista. A veure, des de fa forces anys hem estat interessats en l'estudi d'uns marcadors que doncs, són aquests microARNs, que són petits fragments d'RNA que no, normalment no codifiquen per la síntesi de proteïna, però que modifiquen l'expressió d'aquestes proteïnes en el moment que s'estan sintetitzant, i que podien ser, a vegades, doncs, marcadors d'una hipotètica extensió de la malaltia. Llavors, ens va interessar molt intentar veure quina era l'expressió d'aquests microRNAs tant en el tumor com en els ganglis de la xella, i vam fer dos estudis en els quals, doncs, vam analitzar pacients que eren sotmeses a tractament quirúrgic d'inici per intentar veure en aquelles que no tenien metàstasis ganglionar respecte a aquelles que la tenien si tenien una expressió diferent. I efectivament vam veure que hi havia una expressió diferent d'aquelles que tenien, diguem-ne, metàstasi ganglionar respecte a aquelles que no la tenien. I aquesta expressió es correlacionava prou bé amb l'expressió d'aquests mateixos microRNAs en el propi tumor. No obstant això, també ens va interessar veure si amb una anàlisi de sang perifèrica, podíem constatar la mateixa expressió, i aquí vam trobar una troballa realment sorprenent, que és que l'expressió era diferent i a vegades una mica contradictòria amb l'expressió del propi tumor. Esperant amb alguns altres grups, doncs vam veure que possiblement teníem que analitzar una vena de drenatge propera on estava el tumor, i aquí estem ara començant aquest estudi.
Molt bé. Això vol dir, com passa en alguns altres tipus de càncers, que es podria arribar a detectar de manera primerenca amb una anàlisi de sang?
Sí,
és això, eh? Estem en
aquest això, punt. Però això s'ha de validar, eh? Vull deixar molt clar
que
això no tenim una evidència contundent de que això pugui ser així.
I en tot cas, si l'entes bé, ha de ser una anàlisi de sang d'un lloc proper, no? És a dir, de sang propera.
És el que
ara esteu
estem fent,
comprovant.
I això es fa durant la cirurgia. Aleshores, això serveix per veure si hi ha extensió de la malaltia en els ganglis axil·lars, i que això sempre s'associa amb major risc de tenir després metàstasi a distància. Aleshores, amb això estem en aquest moment, i evidentment s'estan fent altres estudis que no són amb microRNA, sinó amb DNA tumoral circulant, per altres objectius que potser a la llarga acabarem també veient amb si aquesta correlació.
Molt bé. Per tant, em pot situar algun... O sigui, aquest estudi que ara començaran, de quin temps estem parlant?
Bé, de fet, ja l'hem començat. I el que passa que això és lent, perquè tots els anàlisis moleculars són complexos, i ara estem reclutant les pacients i recollint les mostres tant de sang central com perifèrica, com també del propi tumor.
Ara mencionava que estan fent altres recerques, amb ADN en aquest cas, sí. Però he llegit que en l'Institut, només en l'Institut de Recerca de Sant Pau, ja esteu fent més de 200 assaigs clínics diguem, relacionats amb el càncer. Quin és el... O sigui, entenc que s'estan posant molts esforços des de fa molts anys, evidentment. El càncer de mama és un dels que estan més estudiats i més, diguem, té un percentatge millor, no?, de supervivència ara mateix?
Això és cert, i anem per parts. Nosaltres tenim prop de 300 estudis clínics, que són assajos clínics, pel desenvolupament de nous fàrmacs pel tractament de molts càncers, no solament a càncer de mama.
Correcte.
Això com a primera qüestió. La segona és que, efectivament, sí que en el càncer de mama hi ha hagut avenços molt notables, sobretot en determinats tipus de tumors de mama, perquè no tots són iguals, i aquí hi ha molt d'interès en fomentar la recerca clínica pel desenvolupament de nous medicaments, així com també de marcadors moleculars associats a la progressió de la malaltia, a la resistència, o bé que quedi malaltia mínima residual. I aquí hi ha diferents grups també que estem en red, que participen en aquest perfil d'estudis. I, per últim, és veritat que el càncer de mama hi ha hagut resultats, com deia, realment doncs, molt positius en determinats tipus de tumors, però també s'estan obtenint resultats molt positius en altres àmbits, en altres tumors, justament gràcies als esforços que molts grups doncs, fan per generar evidència en el desenvolupament de nous medicaments. I, per tant, per exemple, en càncer de pulmó doncs, hi ha hagut avenços notables en els darrers anys, també amb càncer de pell tipus melanoma, també hi ha hagut avenços notables en càncer epitelial d'ovari, o bé també en tumors de colon, tumors d'estómac, etc. No? És a dir, hi ha realment avenços importants, tot i que en alguns tumors, per exemple, el pulmó disseminat, les coses han millorat força, però encara no estem en una situació de dir que allarguem moltíssim la supervivència, perquè això, doncs, mica en mica anirem avançant en aquest sentit per aconseguir-ho, no? Mm-hmm. Així com el càncer de mama, doncs això és una realitat clara, doncs en altres tumors no estan així, però s'aconsegueixen reduccions molt importants del volum de malaltia i control de la malaltia durant molt temps.
Vostè que deu portar molt de temps investigant amb temes oncològics, l'abans amb els últims, què, 10 anys, per dir-ho així, l'abans en oncologia és exponencial? És a dir, cada cop es redueix més el temps que se'n fan avanços més importants?
Bé, sí i no. És a dir, sí que gràcies a la incorporació tecnològica de noves eines per fer, doncs, per tenir coneixement biològic de la malaltia, i això ens referim, doncs, a les estratègies de seqüenciació massiva del DNA dels tumors o de l'RNA, això ens ha permès tenir un coneixement biològic molt precís de com és la malaltia. I aleshores això ha permès, doncs, dissenyar fàrmacs dirigits a determinades alteracions moleculars. I això ha esdevingut en els darrers 15-20 anys, no? I aquí també hi ha hagut un desplegament molt important del que és despertar la resposta immunològica del propi organisme enfront del tumor, que això era un camp que no s'havia treballat prou fa 15 anys i gràcies a diferents descobriments, doncs, s'ha pogut evidenciar una aplicabilitat clara d'induir respostes immunològiques del propi organisme enfront del tumor, assolint-se resultats realment molt contundents, i això passa, per exemple, amb melanoma, o bé també malaltia hematològica, quan després hem intentat induir immunitat, diguem-ne, autòloga mitjançant el sistema dels carticels, i això ha representat un avenç molt important al terreny dels linfomes i algunes leucèmies, no? Però, és a dir, hem anat tenint avanços notables, però aquests que són impactants, doncs, s'observen així de tant en tant, no? Però cada, doncs, 4 o 5 anys, doncs, en alguna malaltia neoplàsica o en algunes, s'obtenen, doncs, resultats realment molt, molt, molt eloqüents i molt brillants. Mm-hmm. Però molt d'ells dirigit ja a una alteració molecular concreta. Ara, això no vol dir que haguem ja controlat i curat el càncer, malauradament, això... perquè les cèl·lules tumorals són molt, diguem-ne, molt espavilades, entre cometes, perquè amb el temps acaben desenvolupant mecanismes de resistència. Aquest és un dels reptes que tenim plantejats avui, de com identificar l'aparició d'aquestes resistències.
Molt bé. No, això sí que ha de quedar clar. Que la investigació avanci no vol dir que haguem atrapat ja aquesta malaltia que tan dura i que tanta gent la pateix i conviu amb ella. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Agustí Bernades, cap del grup de recerca en oncologia clínica de l'Hospital de Sant Pau. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. We don't need no education. We don't need no thought control. Madonna.
Queen.
Música a Ràdio Sant Cugat. La música més propera a tu, a Ràdio Sant Cugat. When you call my name, it's like a...
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? La banda sonora de la teva vida. Jukebox de nit. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. Fes la teva elecció a Jukebox de nit. musicals@cugat.cat. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. Cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by. La banda sonora de la teva vida. Jukebox de nit. La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Con la mirada muy fría y los nudillos sangrando, tienes el labio partido y un vaso roto en la mano. Una noche de amor te hará sentirte mejor. Yo ya quisiera, subamos la escalera, pasemos ya del alcohol. El chino ya no es tu casa, te mueves entre la gente, pero ya no pillas nada. Una noche de amor te hará sentirte mejor. Yo ya quisiera, subamos la escalera, pasemos ya del alcohol. Una noche de amor te hará sentirte mejor. Yo ya quisiera, subamos la escalera, vamos a hacer el amor. Una noche
escalera, pasemos ya del alcohol. Una noche de amor te hará sentirte mejor, yo ya quisiera. Subamos la escalera, vamos a hacer el amor. Una noche de amor te hará sentirte mejor, yo ya quisiera. Subamos la escalera, vamos a hacer el amor.
Ràdio Sant Cugat.